Bon dia. Opinions diverses entre Generalitat i pagesos sobre la valoració de l'emergència cinegètica per combatre el senglar a les àrees de les Gavarres i Rocacorba.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
L'emergència cinegètica ha funcionat bé i que estem satisfets d'aquest sistema. Quin ha estat el resultat? Doncs aquí, a Rocacorba, hem de parlar de gran èxit. Dels 2.200 senglars que hi havien com a objectiu, se n'han pogut abatre 2.100.
Nosaltres estem en contra de que això sigui cert. Tampoc és normal que, aixecant el dron a Cruïlles, se'n comptin més de 300 porcs tots els camps de cultiu que tenim els pagesos.
Són la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Acció Climàtica, Anna Sanitges, i per altra banda, el responsable de fauna salvatge d'Unió de Pagesos, Vicenç Armengol. Les dues visions són completament diferents. Pel Departament d'Acció Climàtica, la mesura ha funcionat, però segons Unió de Pagesos, les dades que ha portat la Generalitat no són reals i reclamen que els pagesos d'aquestes àrees puguin actuar amb més per tal de salvar les seves collites. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest divendres 2 de juny de 2023. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Olot Mig lidera un projecte per la reutilització de les aigües residuals. El clúster català de la carn i la proteïna alternativa Innovac coordina el projecte Reaqua, que té com a gran objectiu transformar la indústria amb estratègies innovadores de reutilització de les aigües residuals. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa s'uneix a la xarxa d'innovació en salut de Girona. Un total de 13 entitats s'han reunit a l'anomenat Laboratori d'Investigació Tecnològica. Fèrules 3D per a fractures o l'ús d'intel·ligència artificial en l'àmbit sanitari són alguns dels projectes on ja s'hi està treballant. En matèria política, Marc Puig diu que farà una auditoria un cop ocupi l'alcaldia de les Planes d'Hostoles. Puig estén la mà als regidors de l'oposició i fins i tot a Jordi Joan Fageda, encara que no hagi entrat a l'Ajuntament. Aquest dissabte obre la piscina municipal d'Olot. A diferència d'altres anys, l'equipament obre les seves portes 3 setmanes abans degut a l'augment de les temperatures i també a la demanda dels veïns i veïnes de la ciutat. En esports, l'hoquei Olot acomiada la temporada amb una gran festa d'agraïment a l'afició. Aquest dissabte, de 6 de la tarda fins a la matinada, el recinte Firal d'Olot acollirà la festa del club. Han organitzat diferents actuacions musicals acompanyades de food trucks. En esports, les baixes de Jordi Xumetra i Ernest Forgas també se li suma. La baixa d'Aimar Moratalla, el defensa, també deixa el conjunt olotí i ja és la tercera baixa confirmada per la temporada vinent de la Unió Esportiva Olot a Tercera Federació.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Rècord d'ocupats a Catalunya que arriba als 3,7 milions d'afiliats al maig. Espanya supera per primer cop els 20,8 milions d'afiliats i l'atur se situa al nivell més baix des del 2008. L'Església espanyola admet 900 casos de pederàstia, molts anys dels que apuntaria l'auditoria. Un informe de la Conferència Episcopal Espanyola reconeix un miler de víctimes d'abusos sexuals, una xifra molt inferior a la de l'auditoria externa encarregada per la mateixa Església. Rècord d'estudiants que faran la selectivitat que podria ser l'última amb el format actual. Els prop de 42.000 alumnes que les faran seguiran encara el model actual, que hauria de canviar de manera gradual a partir del 2024. A la pàgina internacional, Joe Biden s'entrebanca i cau al terra durant una cerimònia de graduació militar. Un oficial i dos membres del Servei Secret dels Estats Units l'han ajudat a aixecar-se després d'ensopegar amb un sac de sorra. I a Denver, un músic es gradua a l'institut 57 anys després que l'expulsessin per dur els cabells llargs. Amb 74 anys, el músic de blues Otis Taylor ha rebut el diploma de l'institut, d'on el van expulsar expulsar fa gairebé 6 dècades per dur un pentinat com el de James Brown.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Bé, sembla que divendres es manté el risc de ruixats a la tarda, no tant al matí, i potser no serien tan fortes, però es manté a l'interior, menys a la Costa Brava, on bona part del dia faria sol. I al cap de setmana es manté el temps variable amb algun ruixat de tarda, sobretot diumenge, no tant dissabte. En definitiva, temperatures que tampoc variaran gaire i per tant es mantindran dins de la mitjana, mínimes fresques, no gaire fredes, i màximes suaus al voltant dels 25 graus.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 2 de juny de 2023 parlant de senglars i les opinions diverses entre Generalitat i pagesos sobre la valoració de l'emergència cinegètica per combatre el senglar a les àrees de les Gavarres i Rocacorba. Pel Departament d'Acció Climàtica la mesura ha funcionat, però segons Unió de Pagesos les dades que ha portat la Generalitat no són reals i reclamen que els pagesos d'aquestes àrees puguin actuar més a prop per tal de salvar les seves collites. Ens aporta més detalls en Gerard Puig.
Aquesta setmana ha finalitzat l'emergència cinegètica aplicada pel Departament d'Acció Climàtica per combatre la plaga de senglars que afecta especialment les comarques gironines, concretament a les àrees de les Gavarres i Rocacorba, aquesta última incloent el municipi de Sant Aniol de Finestres. Així valorava l'actuació la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Acció Climàtica, Anna Senitges.
L'emergència cinegètica ha funcionat bé i que estem satisfets d'aquest sistema. Quin ha estat el resultat? Doncs aquí, a Rocacorba, hem de parlar de gran èxit. Dels 2.200 senglars que hi havien com a objectiu, se n'han pogut abatre 2.100.
Des d'Unió de Pagesos no es creuen les dades del departament i asseguren que ni de bon tros la població actual de senglars s'ha reduït als 4 o 5 exemplars per quilòmetre quadrat que el govern es marcava com a objectiu. Els pagesos denuncien la dificultat per rebre autoritzacions per actuar per tal de salvar les collites. En parla el responsable de Fauna Salvatge d'Unió de Pagesos, Vicenç Armengol.
Nosaltres estem en contra de que això sigui cert. Tampoc és normal que, aixecant el dron a Cruïlles, se'n comptin més de 300 porcs tots els camps de cultiu que tenim els pagesos. Quan un incident és aïllat, és un problema. Quan l'incident és reiterat, això ja és incompetència per part de qui manca. I quan un incident és reiterat i no es fa res per solucionar-ho, això ja comença a ser un sabotatge.
Des d'Unió de Pagesos demana més implicació i compromís per part de la Generalitat per tal que els pagesos no perdin collites per culpa del senglar. En parla el coordinador territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Narcís Poc.
El que més ens preocupa és que el departament sembla que no hi hagi voluntat i no té l'agilitat suficient com per arribar a assolir el número de captures per quilòmetre quadrat. I els danys a l'agricultura continuen i persisteixen.
Els caçadors, de la seva banda, defensen la tasca que han estat fent durant mesos i remarquen el fet que pels caçadors anar a caçar actualment ja no és una activitat recreativa, sinó una necessitat social. En parla el vicepresident de la Federació Catalana de Caça, la territorial gironina, el garrotxí Joan Espona.
Nosaltres ara hem deixat de banda, per almenys el nostre col·lectiu, el fet de que la caça sigui un esport, perquè ara en aquest moment estem fent una tasca social, jo crec, molt important.
Des del Departament d'Acció Climàtica s'ha tirat endavant una subvenció per dotar els caçadors de proteccions pels seus gossos, perquè aquests últims estiguin més salvaguardats en cas de ser atacats pel senglar durant les batudes.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Daife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Olot Mig lidera un projecte per la reutilització de les aigües residuals. El clúster català de la carn i la proteïna alternativa Innovac coordina el projecte Reaqua, que té com a gran objectiu transformar la indústria amb estratègies innovadores de reutilització de les aigües residuals. Als escorxadors, l'aigua és destinada principalment a processos productius, on es troba en contacte directe amb el producte.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Tot i que actualment el sector carni ja disposa d'opcions tecnològiques molt avançades en l'àmbit de tractament i recuperació d'aigües depurades, aquesta estratègia de gestió encara té un llarg recorregut d'implementació si es vol desplegar tot el seu potencial de reutilització. En aquest context i davant la falta d'aigua, Reaqua busca demostrar la viabilitat de 5 tecnologies basades en processos de membrana i oxidació avançada per tal de poder reutilitzar les aigües residuals generades als escorxadors en d'altres parts del procés més enllà del productiu. El gerent del club és Eudald Casas.
Per tant, buscar la millor fórmula per ajudar al medi ambient, per, en un moment com l'actual, que hi ha aquest context de sequera i de possibles restriccions d'aigua per a la indústria càrnia, doncs que ells puguin també reduir aquest consum, reaprofitant aquesta aigua en un percentatge bastant elevat.
A partir de l'aplicació d'aquestes tecnologies es farà una avaluació per demostrar la viabilitat del procés de regeneració d'aigua i amb els resultats obtinguts es farà una guia pràctica per ajudar les empreses del sector a seleccionar les tecnologies de posttractament més adequades. Casas explica que el projecte és de 3 anys i que d'aquí un any i mig se sabran resultats.
El projecte és de 3 anys, estem a la meitat, portem un any i mig. Els resultats de moment són bons, però d'aquí un any i mig tindrem ja els valors definitius, on les diferents tecnologies estaran comparades.
El CT Beta de la Universitat de Vic i l'Institut Català de Recerca de l'Aigua són els centres tecnològics i de recerca que participen en aquest projecte, que compta amb un ajut en el marc del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa s'uneix a la xarxa d'innovació en salut de Girona. Un total de 13 entitats s'han unit a l'anomenat Laboratori d'Investigació Tecnològica. Fèrules 3D per a fractures o l'ús d'intel·ligència artificial en l'àmbit sanitari són alguns dels projectes on ja s'hi està treballant, informa Natali Moreno.
Robòtica, intel·ligència artificial, drons, impressions 3D o aplicacions mòbils. Aprofita les possibilitats que ofereix la tecnologia aplicades a l'àmbit sociosanitari és l'objectiu de la xarxa d'innovació en salut, una aliança de 13 entitats sanitàries de les comarques gironines, tant públiques com privades, que volen impulsar projectes d'innovació i recerca per després compartir-los i fer-los arribar no només al conjunt de la demarcació, sinó també més enllà de la regió sanitària de Girona. La referent d'innovació a la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Neus Domènech, que ha liderat la iniciativa, ha explicat alguns dels projectes en els quals ja s'està treballant a les comarques gironines. Entre les propostes estrella hi ha la impressió de fèrules 3D per immobilitzar fractures de les extremitats superiors.
No, un dels projectes estrella que hem estat treballant des de la xarxa és com incorporar la impressió 3D a través d'unes fèrules predefinides per poder millorar aquesta immobilització de fractures d'extremitat superior. Això ens ajudaria a nivell d'atenció hospitalària i atenció especialitzada en garantir que aquestes mobilitzacions es facin de manera correcta i augmentaria molt la capacitat de resolució dels centres d'atenció primària de les àrees bàsiques.
Una altra proposta, i just després de presentar el projecte pilot, seria crear una xarxa de drons per desplaçar material o mostres entre centres sanitaris. Carreras ha exposat que, a més, la xarxa serveix per anar creant sinergies de cares a la creació del futur campus de salut de Girona, que, pivotant al voltant del Nou Treta i l'Hospital Santa Caterina de Salt, aglutinarà atenció, formació i investigació en un mateix espai. El gerent de la regió sanitària és Miquel Carreras.
Hem fet una xarxa pública-privada per poder donar resposta a aquesta necessitat de les comarques gironines. Jo crec que és bo, no solament per nosaltres, sinó perquè també podem connectar i treballar de forma coordinada amb altres territoris, territoris catalans o de fora de Catalunya, per poder treballar tot el tema de la innovació, que és molt important i que és un moment clau per poder avançar amb les noves tecnologies, tant des del punt de vista de la robòtica o altres temes importants en aquest aspecte, o bé noves formes de treballar per donar una assistència de qualitat a la gent de Girona i també puguem ser el model que es pugui anar aplicant a la resta de territoris.
La xarxa d'innovació de salut de Girona està integrada actualment per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i la Fundació Hospital de Campdevànol, entre d'altres, amb el suport institucional dels Serveis Territorials de Salut de Girona.
En matèria d'eleccions i de política, Marc Puig diu que farà una auditoria un cop ocupi l'alcaldia de les Planes d'Hostoles. Puig estén la mà als regidors de l'oposició i fins i tot a Jordi Joan Fageda, que no ha entrat a l'Ajuntament. El candidat d'Estimem les Planes diu que no es pensava guanyar amb tanta diferència i diu que té ganes de posar-se a treballar pel poble.
Després de la polèmica generada pel relleu d'Eduard Llorà al capdavant de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, el vencedor de les eleccions en aquest municipi, Marc Puig, amb la candidatura Estimem les Planes, iniciarà una nova etapa al poble. Puig diu que ni de bon tros pensava que es podia imposar amb tanta claredat, i és que el nou Ajuntament planenc tindrà 7 regidors de la seva candidatura i 2 de Junts, amb Pablo Dell, quedant-se fora del consistori Jordi Joan Fageda del PSC. L'auditoria per saber l'estat real econòmic del consistori és de les primeres coses que farà el que serà el nou batlle de les Planes d'Hostoles.
Nosaltres teníem clar, abans que d'entrar i abans que se sapigués que hi havia tot aquest endeutament i que aquesta situació econòmica de l'Ajuntament fos així de delicada, teníem clar que faríem una auditoria tant punt entréssim per saber realment d'on partim, que a partir d'aquí sabem quins són els projectes que realment podrem acabar tirant endavant o no en aquests propers 4 anys. L'auditoria, si l'Ajuntament hagués estat bé o l'Ajuntament està com està ara, es havia de fer per fer la feina ben feta i fer la feina com toca.
Marc Puig diu que espera tenir un traspàs plàcid i tranquil amb el que ha estat fins ara l'alcalde Eduard Llorà. També ha explicat que l'Ajuntament tindrà un nou secretari i estén la mà tant a Pablo Dell com a Jordi Joan Fageda per escoltar les seves propostes.
Bé, la relació a l'oposició nosaltres serà cordial. Sempre hem dit que volem treballar amb tots i per tothom i, per tant, també amb el candidat del Partit Socialista de Catalunya que no ha pogut entrar a l'Ajuntament, també li demanarem opinió amb alguns dels temes rellevants. Ell portava un projecte i, per tant, també tenim ganes d'escoltar-lo, tant amb ell com a en Pablo, mà estesa i aquesta voluntat de treballar pel poble i pel poble.
Marc Puig encara no ha especificat quines seran les primeres accions que durà a terme com a alcalde, però assegura que les 10 primeres seran visuals.
I aquest dissabte obre la piscina municipal d'Olot, a diferència d'altres anys. L'equipament obre les seves portes 3 setmanes abans, degut a l'augment de les temperatures i la demanda dels veïns i veïnes de la ciutat. Des de l'Ajuntament afirmen que han d'estar atents a totes les directrius prominents de l'Agència Catalana de l'Aigua en aquest context de sequera. Aniol Puigverd.
Tots els veïns i veïnes de la ciutat podran gaudir a partir d'aquest dissabte de la piscina municipal. Enguany, des de l'Ajuntament han decidit poder dur a terme aquesta obertura 3 setmanes d'abans del que teníem previst per tal d'oferir una solució més a les altes temperatures que ens acompanyen en els últims anys. Un dels objectius és aconseguir que l'afluència d'usuaris sigui similar a la del 2019, abans de la pandèmia, quan es van batre rècords històrics. El regidor d'Esports en Funcions és Aniol Sellabona.
Penso que amb la gran quantitat també d'usuaris que tindran les activitats d'estiu, que ofereix el mateix Ajuntament, ja siguin esportives, de lleure o de qualsevol altra tipologia, que amb ganes doncs, retornen a la piscina, i també doncs, dels usuaris que tenen els seus abonaments, no? Els abonaments de 2 mesos, de 3 mesos, els PACs 10, els PACs 20.
Actualment Olot es troba en fase d'excepcionalitat degut a l'actual sequera que vivim. És per això que des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja s'han començat a imposar algun tipus de restriccions que afecten equipaments d'aquest tipus. Segons la coordinadora de les instal·lacions esportives de l'Ajuntament, Clàudia Planes, la previsió ha jugat un paper molt important per poder obrir amb normalitat aquest dissabte.
Aproximadament un mes abans nosaltres ja comencem a fer la posta en marxa de la piscina, per tant, si sempre anàvem a finals de maig a començar a posar a punt les piscines, aquest any hem hagut d'avançar-ho, llavors hem començat, sí que ja vam començar a contractar, com ha dit l'Aniol, molt aviat, perquè ja preveiem una mica tot el que passaria, que s'havia de posar a punt. Pràcticament al mes de març ja vam començar a preveure totes les tasques que s'havien de fer, vam començar ja la posta en marxa i a fer algunes obres a la piscina al mes d'abril, i a partir del mes de maig pràcticament hi teníem tot el personal de l'Ajuntament que fa la posta a punt fins a dia d'avui.
Tots els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la piscina municipal d'Olot es podran treure abonaments de 10 o 20 dies de tots 3 mesos d'estiu o només de 2 mesos.
Abans dels esports, moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. A En la carpeta de la informació nacional i internacional hem parlat de l'atur i ara ens centrem més a casa nostra, la demarcació de Girona, on l'atur continua reduint-se a les comarques gironines i tanca el maig amb un descens de l'1,69%. Si aquest percentatge es trasllada en xifres, durant aquest últim mes hi ha hagut 517 persones que han sortit de les llistes. Això, de retruc, ha fet tornar a baixar el nombre de desocupats, que ara està a punt de baixar la barrera dels 30.000. Si bé el descens no ha estat tan accentuat com a l'abril, aquí va tenir a veure la Setmana Santa també. La davallada d'aquest maig s'explica novament per l'inici de la temporada turística, perquè de fet 8 de cada 10 persones han trobat feina al sector serveis. En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat gairebé un 2%. Ara, a les comarques gironines hi ha més de 360.000 afiliats. Creu Roja, per la seva banda, ha atès més de 5.000 refugiats el 2022 a la demarcació de Girona. Un 89% d'ells eren ucraïnesos que fugien del conflicte armat amb Rússia. L'entitat assegura que el pic de persones ateses va ser a l'abril de l'any passat, quan hi havia 1.205 allotjats en 11 municipis diferents. Ara la situació ha anat a la baixa i segueixen tenint un miler de persones ateses. Per altra banda, Creu Roja ha atès més de 32.000 persones en situació de vulnerabilitat extrema, un 12% més dels que hi havia el 2019. Des de l'entitat apunten que el perfil d'usuari a gent que té feina però que no arriba a pagar les despeses quotidianes. El coordinador de l'entitat a les comarques gironines, Jordi Martori, diu que ja es preparen per atendre en un futur gent afectada per cops de calor.
Hem col·laborat amb l'Ajuntament de Girona amb un dispositiu per una onada de fred, però és que podria haver de ser una onada de calor perquè és per al 2023 o pel 2024. Doncs un repte nostre és preparar-nos, no? Doncs tant tècnicament, és a dir, com haurem d'atendre aquesta calor en el que en alguns moments la gent ha de buscar un refugi tèrmic, no?
A més, des de Creu Roja també apunten que gairebé 8 de cada 10 persones amb problemes socials eren dones.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
L'hoquei Olot acomiada la temporada per la Porta Gran, amb ascensos a la pista i a fora una gran festa. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Una gran festa de l'hoquei Olot que servirà com a mostra d'agraïment a l'afició. Aquest dissabte, de 6 de la tarda fins a la matinada, el recinte final d'Olot acollirà la festa del club. Han organitzat diferents actuacions musicals acompanyades de food trucks. El gran objectiu de l'entitat és donar les gràcies a l'afició pel suport a la Josep Jou aquesta temporada i també, evidentment, celebrar els bons resultats dels equips del club. Informa Pere Obach.
La festa podria ser la paraula perfecta per definir la temporada de tot l'hoquei Olot. El club olotí ha celebrat dos ascensos de categoria de dos dels equips sèniors masculins, la brillant campanya de l'equip femení i la consolidació del primer equip masculí a l'hoquei Lliga Plata. A banda dels bons resultats a la pista, la Josep Jou ha viscut un ambient d'un ple de gom a gom en molts partits. Per això, des del club han organitzat una festa al recinte del pavelló Firal per donar les gràcies per una de les temporades més bones que ha viscut el club, com explica el seu president, Jordi Gironès.
Ens agradaria fer una crida a tota la ciutat d'Olot, que també ens ha acompanyat cada partit aquí a aquesta pista, doncs, per celebrar els 40 anys del Club Hoquei Olot. Fa molts anys que tenim hoquei aquí a Olot i aquest any ha estat un ambient impressionant o que ens heu acompanyat.
La festa de l'hoquei Olot comptarà amb un concert de Mami Pipa a partir de les 6 de la tarda. Més tard també hi haurà l'actuació d'Agüita Consal i durant aquestes hores es podrà gaudir de food trucks i un ambient festiu. A partir de 11:45 actuarà el grup de versions i cancions pròpies Sixtus i tancarà la festa DJ Xamfrà.
Una festa des de les 6 de la tarda fins a les 3 de la nit que desitgem que vingueu, doncs, tot Olot. Jovent, gent gran, tots els que aficionats que ens heu seguit, doncs que vingueu a gaudir de la festa i de la companyia vostra.
La festa de l'hoquei Olot també comptarà amb activitats matinals com la cursa d'orientació i un dinar popular. Les entrades de la festa de tarda nit es poden aconseguir al web del club. La majoria d'actes es faran a l'exterior i l'actuació de la nit se celebrarà dins el pavelló Firal.
D'hoquei patins, passem a parlar de futbol perquè el defensa de 36 anys, Aymar Moratalla, no jugarà a la Unió Esportiva Olot al pròxim curs de tercera federació. El del Vallès Oriental va arribar procedent del Llagostera Costa Brava de primera federació fa un any i mig per reforçar la baixa d'Albert Blázquez i ajudar l'equip a assolir l'ascens a segona federació. Moratalla ha disputat un total de 20 partits oficials aquesta temporada i 18 d'ells com a titular. Aymar diu adeu a la Unió Esportiva Olot després d'un curs complicat i d'haver-se consolidat com un dels capitans de l'equip. Es converteix així a la tercera baixa que anuncia el club de cara a la pròxima campanya.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits.
Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radiolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres 2 de juny de 2023. Més informació precisament a partir de les 3 de la tarda amb els butlletins informatius i, com sempre, a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Fins aquí unes hores. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.